Va, tornem-hi. Avui hem canviat de dia al Marc Sala per qüestions organitzatives, per parlar d'òpera, per anar una miqueta, per agafar, acostar-nos a l'òpera, per saber més cosetes d'aquest gènere que potser a vegades ens queda una mica lluny. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
El president de Pròpera, d'aquesta associació que ho peta a l'Ateneu amb les seves sessions sobre...
No puc negar.
Sobre òperes, que escolteu, que ja ho sabeu, que les ha de repetir, i per tant, si voleu anar algun dia, us haureu de mirar amb temps, amb més temps que per poder comprar entrades al Liceu, gairebé. Bé, avui volem parlar precisament d'una òpera que s'està fent aquests dies al Gran Teatre del Liceu, que és ni més ni menys que Aïda, de Giuseppe Verdi.
Correcte. Aïda, l'òpera que tothom, quan li preguntes què et ve al cap, i tothom diu espectacular, enorme, i veurem que efectivament té molt d'això.
Superproducció.
És superproducció, però veurem que i tothom coneix una mica, que més qui menys, l'Aïda, i si no, almenys aquest primer àudio que ja puc demanar que soni, que és la marxa triomfal, la famosa marxa triomfal d'Aïda. Això són unes trompetes... No, que soni. Uh-huh. Unes trompetes molt especials que va demanar Verdi, uh-huh, que eren molt més allargades, amb un sol pistó, i que intentaven reproduir una miqueta un timbre especial que recordés l'Egipte de l'antiguitat.
Sí, jo ho associo a l'època clàssica, sí. Sí, tant.
L'antiguitat clàssica d'això, doncs, l'Egipte que ens transporta a l'Egipte dels faraons, a les piràmides i dels guerrers. Aquest és una marxa triomfal que torna l'exèrcit egipci d'una guerra contra Etiòpia. Uh-huh. I ara veurem que... Bé, aquí no sentirem potser tota, però l'hem sentint de fons, està bé. L'Aïda, a part de la grandiositat i l'espectacularitat, la solemnitat d'aquesta música, té un altre vessant, un contrast, que és la intimitat, a la delicadesa del drama humà personal, i que es contrasta amb aquests grans moments de massa, de molt cor i molts figurants que van donant voltes a l'escenari. Bueno, és...
Perquè Aïda, a més, n'hem sentit a parlar tots, no? És un dels noms que ens sona quan pensem, però de què va Aïda?
Ah, exacte, de què va Aïda? Aïda és un drama humà. Aïda és el típic triangle amorós entre Aïda, que és una princesa etíop, però que ha sigut presonera dels egipcis i que ara és una esclava, i és la fan donzella de la filla del rei, que és Apneris. Ningú sap que ella és la princesa, eh? Ella està a l'anonimat perquè no la pelin, diguéssim.
Sí, perquè si fos la princesa probablement no seria de donzella, sinó que...
Sí, la podrien tenir com a hostatge o com fos. La qüestió és que ella està a l'anonimat i el problema està en que Aïda, que és la soprano que dona nom a l'òpera, està enamorada d'un egipci, que és Radamés, el tenor, que és un jove ambiciós, un jove guerrer, que somia arribar a ser el capità de l'exèrcit egipci i somia també fer realitat aquest amor amb Aïda. És un amor, mm-hmm, correspost. Mm-hmm. El que passa aquí, quin és el problema?
Un petit problema, no?
Un problema.
Sí, home, que és la princesa d'Etiòpia, no? És el problema principal.
I té un problema afegit, i és que la princesa egípcia, Amneris, la mezzosoprano, també està enamorada de Radamés.
Ah, pensava que també estava enamorada d'Aïda. Dic, però home, no, però està complicat.
Molt modern seria.
Seria massa modern.
Que dos princeses estiguessin enamorades és molt actual.
No, és un bon punt de partida. L'hauríem de pensar algun dia.
No, en aquesta qüestió és que, clar, aquest no és un correspost. La pobra Amneris està enamorada de Radamés i sospita que Aïda potser és la seva rival amorosa, i mm-hmm, aquí és on es creen aquestes tensions. Mm-hmm. I tot anirà a més quan Radamés tindrà que anar a la guerra contra els etíops, i Aïda tindrà el cor destrossat entre dos amors: l'amor a la pàtria, l'amor als seus pares, als seus germans, i l'amor personal cap a Radamés. Aquesta guerra no pot acabar res bé perquè un dels dos vencerà, i això vol dir que un dels dos morirà.
Té mala pinta. Té mala peça al taler, Aïda, aquí.
Té mala peça al taler, sí. Per això, aquí hi ha una ària que es diu Ritorna Vincitor, que la Montserrat Caballé cantava meravellosament bé, i m'agradaria sentir-la un momentet, si us sembla, per demostrar com aquesta òpera tan espectacular pot tenir moments de gran intimisme i delicadesa, amb l'àudio número 3...
Thank you.
això era una pregària d'Aïda que està demanant Déus pietat pel meu patiment, no?, entre aquests.
Bé, ho té difícil, s'ha de dir que ho té complicat, com no arriben algun tipus de treva o alguna cosa similar que pugui salvar el tema, ho veig complicat.
Està complicada la cosa. Aleshores, aquí ja sentirem com Radamés està bojament enamorat d'Aïda, com té aquest somni de glòria, que, i només sortir ja té aquesta àrea famosa que es diu Celeste Aïda, que és una... Com va ensenyar el DNI, o sigui, de seguida veus el personatge com és, que és un jove ambiciós i enamorat. I aquest final, no posarem l'àrea sencera, perquè és llarga, però sí que posarem aquest final on molts tenors acaben amb un agut esclatant molt fort, quan en realitat a la partitura està escrit morendo, vol dir pianissimo, suau, perquè és un cant d'amor i ha de ser delicat. I aquí sentirem una versió de Luciano Pavarotti, que aquest fa aquest agut final atacat amb fortissimo, amb plenitud de la veu, però veureu com l'allarga enormement fins convertir-lo poc a poquet en un fil de veu i va morint i amb dolçura. És, les paraules que diu és celestial Aïda, forma divina, voldria posar-te un tron a prop del sol, vicino al sol. Aquest és el track número 2, podem sentir a Pavarotti com canta això.
Que es pugui fer això amb la veu, o sigui, sembla que li han baixat el power, no?
Clar, és molt difícil i molt arriscat fer això.
Pot sortir malament, no?
Pot sortir malament perquè, clar, arrisques molt. I això ara, això no ha gravat un estudi i pot haver-hi trampes, com tu dius, però si veieu el YouTube en viu i directe, hi ha alguna gravació que també ho fa i no hi ha trampa ni cartó. I és molt espectacular.
Te la jugues allà... És, d'alguna manera, clar, això... A vegades, quan vens, sempre ens expliques, no, esclar, perquè el tenor fa això... Clar, quan vas sense saber-ne, no sí. Notes aquesta... Si no has vist una altra vegada Aïda, no saps que hi pot haver una diferència entre com es fa, no?
Per això recomano i intentem fer aquestes prèvies, no?, aquestes conferències, amb ganes de que la gent agafi aquestes eines que tu dius per poder anar al Liceu o al Teatre Auditori o on sigui a veure òpera i gaudir-la.
I aixecar-se allà i dir, escolta, no ho has fet tan bé, això, eh?
Això... Ostres, no. El respecte a l'artista per davant de tot, eh?
Això seria una mica desagradable la situació. Escolta, però Radamés no ho sap, oi, que Aïda és etíop?
Sí, sí, ho sap tot i s'estimen i sap que aquí hi ha un problema. Però Radamés, diguéssim que ell només pensa en la glòria i es pensa... És incapaç de tot. De fet, se'n va a la guerra, triomfa, i quan torna victoriós hi ha aquesta marxa triomfal que hem sentit al començament, i el rei li diu, demana'm el que vulguis, que jo t'ho concediré. I aleshores ell demana la llibertat dels presoners etíops. I entre aquests presoners resulta que està sorpresa.
Sorpresa, aquí hi havia una jugada...
Aquí, un gir dramàtic, al pare d'Aïda, que és el rei etíop, però va amagat també. Diu que és un guerrer que ha lluitat i demana clemència pel seu poble. I, efectivament, els deixen lliures, però, això sí, el sacerdot, que és un baix, amb veu autoritària i, diguéssim, del seny, va dir que que marxin tots, però que es quedin Aïda i el seu pare com a penyora, com a hostatges. No sigui cas que aquests etíops vulguin tornar a fer la guerra d'aquí dos dies. I tinguem,
home, aquí hi ha hagut un... Algú que va pensar, no?, abans de...
Exacte.
O sigui que al final, tot plegat, com a les òperes es pot parlar d'aquesta mena de coses, perquè ja s'ha fet moltes vegades, no? Tot acaba malament?
Ah, quan són òperes sèries, sí.
Sempre,
sí.
Eh? És... Sí.
Sol passar que no falla. Quan és una òpera sèria, com en aquest cas, acaba malament i ja veureu que acaba fatal. Però sí que hi ha òperes bufes, divertides, que aquestes sí, que tenen un lieto fine, que es diu en italià, que és un final feliç.
Sí, n'hem parlat, vam parlar, si no m'equivoco, de
la Cenerentola.
La Cenerentola, sí, que era l'obra curta que es representava amb la Cavalleria Rusticana. Quina era, que no me'n recordo?
Ah, no,
era...
Pagliacci.
Pagliacci, sí, que acabava fatal, una cosa que acabava horrorosament malament.
Bueno, era sang i fetge, jo. Sí.
Jo pensava, el punt de partida pot estar bé, però la cosa acabava, que és impossible que acabés pitjor.
Sí.
Per
sí,
cert,
sí.
Que vas dir que aquell dia ens vas dir, aquest tros que segur que l'heu escoltat alguna vegada, i jo, ostres, no em sonava de res, però des de llavors l'he
escoltat dues vegades.
L'he sentit alguna vegada allò de fons en algun moment, eh?
Cuidao que enganxa, eh?
Sí, no, realment em vaig quedar amb el... Estic aprenent moltes coses, també amb el Lluís Cabal els dilluns, aprenc moltes coses que no sabia. Escolta, una de les particularitats d'aquesta representació d'ahir del Liceu és el... diguem-ne, la escenografia, també, no?
Ah, sí, és que la producció que veurem, que estem veient ara al Liceu fins al dia 2 de febrer és la recuperació d'aquests talons pintats, com es feia abans, del mestres Cabanes, que els han restaurat i podem veure com es feia una òpera com fa 80 anys, però és preciós i magnífic, és una peça de museu, pràcticament. I no sé si serà l'última vegada que la podrem veure, perquè és molt delicat tot això. O sigui que val molt la pena tensar-se al Liceu, que la música és bona i la producció és espectacular.
Mm-hmm. Sempre que, evidentment, com bé sabeu, l'òpera té un cost...
Bueno, però això fa... em mata.
Jo no tinc res a dir.
No, a veure, és a mi, acabes de veure la web del Liceu. L'entrada més barata quan val?
Són 18 euros, però no es veu res.
Però fotis, no? 18, no?
18 euros. No es veu res. La primera que es veu alguna cosa són...
30 o 40, no sé.
50.
50 euros. Bueno, què val anar al Barça o què val anar a veure...
No, clar, estic d'acord. Estic d'acord amb això, però... Però que és, i a més és llarg. O sigui, no és que t'estiguis vas allà una estona i...
No, aquesta dura 2 hores i mitja, però han posat unes pauses molt llargues perquè puguis anar a fer el bocata.
Ah, val.
O la cervesa. El Liceu és entrepà de pernil i ho acaba, també, eh? Vull dir, pots triar, eh?
Bueno, no hi veig el problema, tampoc. A més, us podeu assegurar, penseu que això també ho té el Teatre Auditori, que podeu, des de la web del Liceu, podeu veure com es veu des de cada localitat, així us podeu avançar-vos abans. Però sí. si voleu trobar una cosa per aquest preu, haureu de córrer, que no en queden gaires. Però, en tot cas, és una producció de luxe, no? És a dir, és una de les grans de la temporada, o...
És que estem parlant de l'òpera més representada a la història del Liceu. Vull dir, el número de representacions, 400 i pico, no sé quantes exacte, però més de 400 representacions a la història del Liceu, que és, vamos, el rànquing, el top one. Aida és un èxit sempre. I ara, si vols que t'expliqui com acaba això...
I tant, encara tenim temps per parlar de més estona d'Aida, fins en punt tenim temps per anar-hi parlant. Per cert, ara que ho estava buscant, m'estava aquí entretenint, hi han dues entrades, si voleu, davant de l'escenari, ben bé, 258 euros, eh? Aquest ho veureu...
Només...
Aquest ho veureu estupendo, eh? No hi haurà cap problema.
Però, de veritat, no són les millors per mi.
No?
No, perquè tant davant, l'orquestra et queda a sobre i diguéssim que no es mesclavi amb les veus. Jo, sincerament, sempre recomano en algun pis, primer, segon, tercer pis, sí? Inclús algú diuen que el tercer i el quart és on se sent millor i on es veu també bé, perquè si estàs centrat es veu perfectament i la conjunció de veus, orquestra, tot plegat t'arriba millor.
O sigui que el conjunt complet s'aprecia millor des del primer al segon pis.
Home, a primera fila el que passa és que tu li veus al pobre tenor com sua o la soprano com...
Sí, allò que se t'escapa alguna escopinada i te't cau al cap, diguem, no? No me la paraigües a davant. Doncs escolta, més enllà d'això, sobre els intèrprets, perquè n'hi ha pot ser que es tornin, que hi hagi diferents...
Hi ha dos casts. Normalment al Liceu solen fer que hi ha dos elencos, dos casts. Primer cas, segon cas, que a vegades no té que ser millor el primer que el segon, però hi ha gent, jo conec gent, que és molt aficionada a l'òpera i que va a veure els dos inclús diverses vegades. Perquè cada nit és diferent, és la màgia del directo.
Clar, no, per tant, és això, per exemple, clar, ara ho penso i tens la idea, doncs això, que com la resta de representacions, que hi ha un grup d'actors que són els que representen això, sinó que pots anar i pots trobar-te un protagonista diferent.
Sí, tu pots triar quan tries la funció que vols anar a veure, saps quin cast estàs triant i hi ha gent que tria segons el cantant perquè és el seu favorit o perquè li fa il·lusió sentir aquesta veu o una altra.
Anem... anem entrant en detallets del món de l'òpera, també, que a vegades són més desconeguts. I, per tant, en qualsevol cas, entenc que no és que siguin millors ni pitjors, sinó simplement són diferents. No?
Depèn, perquè pensa que tens... són moltes veus, i potser no hi ha un cast ideal, hi ha un que t'agradi més, un menys, i de l'altre igual, vull dir que... Això és interessant.
Són coses dirigit en tot cas, direcció musical Gustavo Gimeno, direcció d'escena Thomas Guthrie, i tota aquesta, i un munt de gent que fa aquesta...
Aquí un munt de gent, perquè a més posen figurants, i és més, hi ha ballet, que també aquesta òpera és important perquè hi ha molta dansa, i aquí hi ha una cosa curiosa, és que han afegit, en comptes de ballarins, a més de ballarins, han ficat un grup de lluitadors de capoeira. No t'ho perdis. Perquè en el moment de la marxa triomfal hi ha un ballet, i en comptes de fer una dansa, que dius ara que pinta aquí, doncs posen que els presoners, a moda de gladiadors, fan una lluita, i clar, una lluita coreografiada, doncs no hi ha res millor que una capoeira, que si saps és aquesta dansa que ve del Brasil, que és coreografiada, que no es peguen de debò, però que fan, que salten i desonen patades voladores i fan la
allò que,
la
roda. Que jo no podria fer segur, perquè em faria mal, probablement, si ho intentés fer. Escolta, com acaba tot plegat, doncs?
Com acaba tot plegat? Doncs que Aida és manipulada pel seu pare perquè aconsegueixi treure secrets per part de Radamés. O sigui, Radamés està al capdavant de l'exèrcit.
Sí.
Com que l'exèrcit diu, torna a la guerra, diuen, escolta, Aida, fugim, però abans pregunta-li al teu nòvio per on passaran els egipcis.
Exacte.
I així els podrem fer una emboscada. I Aida al final acaba accedint i el que fa és trair la confiança de Radamés. I clar, Radamés, per amor, accedeix a fugir amb ells, però els enganxen. I els enganxen a la fugida i l'empresonen, ell es queda, els altres fugen, i el condemnen a morir, per traïció, a morir emparedado, com es diu això? Doncs tancat viu dins d'una gruta que està sota del temple del déu egipci.
Mm-hmm. I fins que es mori?
Fins que es mori, exacte. A morir allà d'inanició entre dos parets. I aleshores el que passa és que en aquesta cova, abans de que el fiquin a ell, Aida de Magatotis, sabent que això passaria, doncs s'hi ha colat per morir amb ell. O sigui que ell es troba que es pensa que morirà sol i està allà Aida, que ha volgut sacrificar-se i morir junts, que és el més bonic que pot passar.
És el més bonic que... Sí, va, és igual. Jo, és que sempre que se'ls moren tots, home, això és un desastre. No? Jo no sé per què tenien aquesta mania, perquè tot acabés tan malament.
Home, he de dir que aquest final de l'òpera, que tothom diu que és tan espectacular, és un dels finals més dolços i delicats i bonics de pell de gallina. És el que estem sentint ara, no sé si podem sentir el duo final. Mireu el que fan ara, eh? Com agafen aquest agut. Això és d'una delicadesa i d'una elegància i d'una dificultat extrema. I a més estan despedint i a dalt, en el temple, hi ha Apneris que està pregant i li demana pau. Diu, i l'òpera acaba dient Apneris, pace, pace, pace. Mm-hmm. Mira, una altra vegada, repeteixen aquest agut. Dolcissimo. Aquestes Apneris, pace, t'imploro, pace, pace. I quan acaba això... És tan bonic i tan deliciós que a mi m'agradaria que ningú aplaudís i poder-me anar amb aquesta sensació de recolliment cap a casa. Que
no, però no passa, no?
Això no passa mai.
Doncs escolta, les òperes sempre comentades guanyen. És una cosa que hauríem d'implementar, el que passa és que potser necessitaríem 3 dies per poder representar una obra sencera. Però continuarem fent petites peces aquí al Sant Cugat a Fons. Ahir del Liceu encara queden entrades fins al 2 de febrer, si no m'equivoco.
Això sembla.
El 2 de febrer és l'última representació, podeu comprar entrades a través del web. I en qualsevol cas estigueu atents a Pròpera també, perquè tindreu més sessions d'aquestes on el Marc explica les òperes en profunditat, en fins i tot en més profunditat que aquí, o sigui que, que tindreu, podreu gaudir també d'aquesta divulgació. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
I fins una altra. Let's go.